Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia a tothom, amics de la veu de Navàs. Com cada segon diumenge de mes, una petita dosi de ciència a l'abast de tothom. Avui ja em perdonareu, no sóc metge i em ficaré a parlar del cervell humà. Això pot comportar algunes imprecisions que em sabreu perdonar. Sí, crec que no he de deixar de donar a conèixer l'empenta que s'ha decidit donar des de la Unió Europea, no des dels Estats Units, com sol passar sovint, ni des dels japonesos o la Xina, sinó des d'Europa, sobre el més avançat camp de la investigació, la medicina i els nous materials. A finals de gener passat es van aprovar dos projectes capdavanters, dos projectes de bandera, com mai s'havia fet una inversió tan gran en investigació des d'Europa en aquest segle XXI. Concretament, la Comunitat Europea va concedir, com diem, a final de gener passat, primers de febrer, 1.000 milions d'euros a dos estudis, 1.000 milions a cada estudi, un d'ells sobre el cervell humà, d'això és el que anem a parlar avui, perquè crec que té una redundància molt important, i l'altre sobre el grafè, que és un material, un d'aquests nous materials emergents que també el que ja han vist que pot arribar a suposar per aquest segle respecte a la utilització de materials i l'estalvi d'energia és molt important. Es tracta del premi que diem, com diem, més important de la història en el camp de la investigació, amb una dotació de 1.000 milions d'euros i un termini de 10 anys per realitzar-ho. Per tant, això és colossal i crec que també valia la pena parlar-ne aquí entre nosaltres a Ciència a l'abast de tothom. En cada una d'aquestes investigacions hi participen almenys 15 estats membres de la Unió Europea, per tant és molt nostre, és d'Europa, i gairebé 200 instituts d'investigació, entre ells diversos de catalans. Doncs amics, a la veu de Navàs avui ens referirem al que pot suposar aquesta immensa inversió de 1.000 milions d'euros per estudiar el cervell humà en 10 anys. Ho dividirem en tres parts. La primera part, la meravella del cervell humà, les seves funcions, el que fa, les neurones, els impulsos, una miqueta sabia que tenim aquí dintre el crani, i a la segona part parlem més ja de les neurones del cervell, com es controla i les malalties neurològiques, que és una de les coses capdal també en aquest estudi, les neurociències. Per acabar, la tercera part, on parlarem del projecte aquest, que se'n sap molt poques coses, perquè tot plegat fa 4 o 5 mesos que es va concedir i ara el que estan fent és proposar les etapes, la concentració d'estudiosos i com distribuir-se les feines, no? Parlarem, per tant, a l'última part del cervell humà de cara a què pensa fer Europa i amb els investigadors que hi han d'anar-hi, que hi treballaran durant 10 anys amb 1.000 milions d'euros. Diguem de cara a la meravella que tenim aquí al crani, que molts cops no ens hem donat compte, la meravella del cervell humà, que ja des de l'evolució de l'home el cervell humà també ha anat evolucionant. En els últims 2-3 milions d'anys, el pes del cervell ha passat de 500 grams a 1.300-1.500, no tothom el té exactament igual. Per tant, ha passat de 500 grams a 1.400 grams de promig, un augment gairebé d'un quilo en els humans en aquests últims 2-3 milions d'anys, que sí que és molt temps. Els homes primitius, l'home australopitecos, li pesava uns 500 grams, l'home habilis uns 850 grams al cervell, l'home erectus ja pesava un quilo, l'home de Neandertal, que fa uns 300.000 anys, li pesava el cervell 1.200 grams, i l'home sapiens sapiens, que és el nostre parent, el nostre més proper, que va arribar fa 50.000 anys, pesava per l'home prop de 1.400-1.500 grams, per la dona una miqueta menys, i per un nen, quan acaba de néixer, el cervell li pesa uns 350-400 grams. Això, comparat també amb els parents animals, com és? Home, els animals ja que el tenen molt més gros. L'elefant té un cervell que pesa 6 quilos, el que passa que, referit al pes seu, al final és menys que diguem, en el dels humans. el ximpancé uns 420 grams, o bé un gat que tinguem a casa, el cervell li pot pesar uns 30 grams i el gos uns 70 grams. Hi ha grans diferències depenent del pes, de la persona, de l'altura. La diferència entre homes i dones no té cap relació amb el nombre de neurones, encara que el pes, doncs, ja hem dit que per la dona era uns 100 grams menys, però no té cap diferència, cap relació amb el nombre de neurones, amb la denominada matèria gris, encara que en el cervell aquesta matèria no és gris, sinó que és d'un color beix rosat. El cervell té una superfície, si l'estenguéssim, d'uns 2 metres quadrats, però cap perfectament a dins el crani, ja que està plegat d'una forma, doncs, en plecs, una forma peculiar perquè hi pugui quebre. El cervell humà, tots ho sabem, ens diferencia. Els humans som una de les espècies més desenvolupades, o l'espècie més desenvolupada que hi ha al planeta, i hem estat capaços de, doncs, de colonitzar la Terra, de desenvolupar les arts, la música, el pensament i arribar a comprendre la nostra pròpia evolució, quasi bé. El cervell humà és el nostre òrgan més complex que tenim. És l'òrgan més complex que existeix també a l'univers. No s'ha pogut desxifrar, d'aquí els estudis importants que volen fer-ne. Pesa, com hem dit, uns 1.400 grams. És gran en comparació al nostre cos, i més complexa que el que pugui tenir un elefant o una balena. El cervell humà d'un adult de nosaltres pot contenir aproximadament 100.000 milions de cèl·lules denominades neurones. Per tant, quan parlem de les neurones del cervell, que a vegades ho diem, doncs, que ens falta alguna neurona, sembla que no hauria de tenir gaire importància perquè n'hi ha 100.000 milions de neurones, que el que fan és transmetre i rebre la informació constantment. Estan connectades entre si, aquestes neurones, per un bilió d'unions que estan emetent uns impulsos nerviosos a una velocitat de 400 km per hora. Per tant, hi ha tot un mecanisme motor a dins del cervell que ni ens l'imaginem. Una mica de referència, que més o menys ho sabem des de l'escola, però que aquí, ja que parlem del cervell, val la pena parlar-ne, doncs és un òrgan que està situat dins el crani, com sabem, a la part posterior de l'encèfal, que en diuen. És l'únic òrgan del cos humà que està molt protegit per una volta òssia, allotjat, diguem, aquí a la cavitat del crani. És molt tou el cervell, representa una consistència semblant a una gelatina tova. Encara que parlem de matèria gris, el cervell té un color, com hem dit, beix rosat per sobre i una mica més blanquet al seu interior. El cervell humà pesa un 2% del nostre cos, més o menys, i ocupa i fa servir el 20% de la sang que bombeja el cos. A mesura que envellim, aquest cervell va perdent quasi bé un gram de pes cada any, es diu, a causa de què? Doncs de que les cèl·lules nervioses moren i no es tornen a reemplaçar. També se sap, es coneix, que el cos humà consumeix al cap del dia, tot el nostre cos, en termes d'energia, que després d'això veurem també la importància que té el cervell, en termes d'energia el nostre cos consumeix cada dia com uns 70 watts. Unes 1.450 quilocalories. D'aquests 70 watts, 12 els utilitza el cervell, que representa molt, un 20%, és una alta proporció. Adonem-nos que el cervell consumeix, amb tot i aquests 12 watts, menys que una bombeta de nevera. És l'energia que poden contenir dos plàtans, que ens mengéssim grans, una energia d'uns 12 watts, el que podria arribar a fer. Quan més ens entrenem, fem servir el cervell, també acaba gastant menys perquè va invertint l'energia que ja coneix. Per tant, utilitza menys energia en el futur que no pas al començament, ja que hi ha tota una colla d'enllaços que parlarem que no els ha de crear cada vegada, sinó que té molt en compte el que se'n diu la multitarea. Per tant, és un recurs, una reserva molt important. Els recursos que tenim a la ment, en el cervell, són tan eficients que l'home pot triar, a l'hora de parlar, en un moment donat, cada un dels 10.000 milions de sentències que disposa una llengua, com la nostra, com el català o com el castellà o com l'anglès. Per tant, el cervell pot anar a buscar entre els 10.000 milions de sentències diferents i trobar aquella que requereix, aquella que necessita per expressar-se. I així, una mica mecànicament, quines parts té, quines són les grans parts del cervell? Doncs fixeu-vos, el cervell està allà on diem el sistema nerviós central. Al nostre cos tenim el sistema nerviós central, que a vegades és el que es veu afectat i amb malalties gravíssimes, i el sistema nerviós perifèric, el més de les cames, dels braços. Però aquest sistema nerviós central està format pel que se'n diu l'encèfal i la medul·la espinal. Tots protegits pels ossos del crani i per la columna vertebral. Sota el crani hi ha les meninges, que són com unes membranes protectores del cervell que contenen un líquid, que després poden provocar malalties també quan aquest líquid desapareix o s'asseca, que aquest líquid té la missió de desmorteir, se'n diu el líquid cefalorraquidi, desmorteir els cops, podríem dir. I sota el cervell, el cerebel i el bulb raquidi, que connecten amb la medul·la espinal. Sota, en cada de la medul·la espinal, hi ha un cordó de teixit nerviós d'uns 40 centímetres de llarg, bueno, que això que dona lloc a la medul·la espinal, que té uns 40-50 centímetres de llarg, i que va des del bulb raquidi, que és la part de sota del cervell, fins a la regió lumbar. Per tant, com a coses grosses, doncs diríem que tenim l'encèfal, tenim el cerebel a la part de sota, el bulb raquidi i d'allà surt la medul·la espinal que va, diguem, a dins de la columna vertebral. La medul·la espinal, a través dels seus 31 parells de nervis, el que fa és conduir les sensacions que rebem del cos cap a l'encèfal i els impulsos nerviosos, doncs també, que donen resposta al cervell i que d'aquí van a cada muscle del nostre cos. La columna vertebral, que és la part que surt des de sota del cervell, de sota de la closca del cervell, podríem dir, té, com també sabem, 33 vèrtebres, 7 de cervicals a la zona del coll, 12 vèrtebres toràciques o dorsals a la zona de l'esquena, 5 vèrtebres lumbars a la zona dels ronyons, 5 vèrtebres sacres que estan fusionades amb una estructura que en diem el sacre, i 4 vèrtebres del coxis que formen l'extrem final de la columna, precisament el coxis. I quan alguna d'aquestes coses falla, què? Quan la columna vertebral no desempenya, diguem-ne, el seu paper protector, perquè la columna el que fa és protegir la medul·la espinal, què passa? Doncs ja ho sabem, que es produeixen problemes greus doncs, de columna, no? Les vèrtebres tenen permissió, estan encarregades d'esmorteir les pressions que s'hi fan i d'assegurar la mobilitat. Quan aquestes vèrtebres, o són una espècie de disc, s'avarien, es danyen, es produeix una compressió de l'arrel nerviosa que provoca diferents efectes. Per exemple, la compressió d'algunes d'aquestes arrels del nervi ciàtic causen mal, dolor, doncs a tota la cuixa i la cama, com sabem, van de dalt a baix. En cas de que hi hagi un traumatisme greu a tota la columna, a tota l'estructura de la columna vertebral, que té una part òssia, fibra, cartílag, doncs existeix risc de paràlisi. Si la lesió de la mèdula, que hi ha a la part mitja o baixa de l'espatlla, doncs el que provoca és que les extremitats inferiors es paralitzin, per tant les cames es paralitzin. I també el control, diguem, dels budells i de la bufeta. Això se'n diu la paraplegia. I quan la lesió afecta la part més amunt del cervell, es tracta d'una quadriplegia o tetraplegia, 4, on les quatre extremitats es paralitzen, per això se'n diu quadriplegia. També, aquí parlant de la columna vertebral, que ja segueix a la part del cervell, doncs a vegades a gent li ha hagut de fer la punxada de la secció lumbar aquesta per treure el líquid, el que se'n diu un anàlisi del líquid cefalorraquidi. Això és per saber també, a vegades, doncs, per si hi ha alguna infecció a les meninges. Per tant, tenim tot una part important de la columna i de sota el cervell que no cal oblidar-ho. Les conseqüències de la medul·la espinal i de tota la columna són greus. La part de dalt, doncs, això que dèiem de la tetraplegia i que donaria lloc a variar-se d'alguna manera les cervicals i on provocarien alteracions fins i tot a la respiració, a la mobilitat del coll i del cap, Més cap al centre de la columna tenim la, es podria produir la paraplègia, i més avall la lumbar, doncs, on té problemes de mobilitat dels genolls, dels peus i fins i tot de l'ejecció sexual. I al final de tot, la part sacra, doncs, té conseqüències a l'estómac, a la bufeta de l'orina, també, en fi, d'aquí la gravíssima lesió que es tracta quan hi ha una secció de la medul·la espinal en algun d'aquests llocs. I ara, d'aquí un momentet, tornem amb més ciència a la base de tothom, parlant del cervell, i com hem vist ara hi hem posat també la part complementària de la columna vertebral. Després ens dedicarem ja a com funcionen les sensacions nervioses i les malalties que es poden produir. Fins ara mateix. Amics de la veu de Navàs, una altra vegada amb vosaltres, avui parlant d'un tema de ciència, més aviat de medicina, i demano perdó perquè jo no sóc metge i puc produir algunes imprecisions, com he dit al principi. Parlem del cervell humà, aquest projecte que la Unió Europea ha apoyat tant aquest any de sobre estudiar el cervell humà i al final imitar-lo, si poden, des del punt de vista de la computació, dels ordinadors, de les ciències modernes. Ja té una dotació de 1.000 milions d'euros en 10 anys, per tant poden, diguem, invertir-hi 100 milions d'euros cada any, i tot per estudiar la complexitat d'aquest òrgan, el més complex del cos humà i que es coneix avui dia com és el cervell humà. Nosaltres en aquesta segona part anem a veure una mica la complexitat i com funcionen les neurones del nostre cervell per dedicar a l'última part del programa què serà aquest nou projecte, aquest nou estudi de tanta inversió que la Unió Europea ha apostat. El cervell humà, no cal dir-ho, és molt complexa. Està constituït per a prop d'un bilió de cèl·lules, però que les que més famoses, les que més coneixem, són les neurones, que de neurones n'hi pot haver en un cervell 100.000 milions. 100.000 milions. No es posen d'acord tampoc la ciència, alguns parlen poc més de 10.000 milions, els altres arriben fins a 100.000 milions de neurones. Com estan aquestes neurones? Estan empalmades, podríem dir, unides a través d'unes connexions que se'n diuen connexions sinàptiques, que són molt curioses, i que acaben, diguem, amb una prolongació, cada neurona, d'una part que se'n diu l'axó, els axons, que són els que transporten, diguem, els senyals elèctrics, perquè al final les neurones comuniquen amb senyals elèctrics entre elles, com que fos un petit voltatge elèctric, i des d'aquí va a totes les parts del cos a través del sistema nerviós central, que és el que hem intentat explicar una miqueta en la primera part del programa. La capacitat de processament i d'emmagatzemar, diguem, dades i sentències del cervell humà és superior als millors computadors que hi haguin avui dia. De fet, diu que el nostre cervell humà és com una xarxa 100 vegades més complexa que tota la xarxa telefònica mundial. Per tant, el cervell d'un de nosaltres és més complexa que 100 vegades la xarxa de telefonia mundial, que no és pas poc. Aquests 100.000 milions de neurones que tenim al nostre cap, en el cervell, estan organitzades en xarxes i cada una està formada per un cos important que se'n diuen dendrites, és el cos més que més destaca, i aquestes dendrites fan com unes ramificacions, com un arbre, i llavors s'empalmen cada dendrita, s'empalma d'alguna manera, o transmet la informació, més ben dit així, transmet la informació a una altra neurona a través de l'axó. L'axó és com un, no sé, com un tubet, com un nòdul, en diuen, doncs que va d'una dendrita fins al final d'aquest axó i d'allà passarà la informació a la propera neurona. Aquesta manera de passar la informació és molt curiosa, se'n diu sinapsis, perquè la part final de l'axó d'una neurona no es toca amb l'altra dendrita, no es toquen, sinó que a través d'un espai buit que hi ha salten unes molècules, uns impulsos, uns ions electroquímics, que se'n diu, i són els que porten el senyal. Per tant, tindríem una neurona formant per la part més grossa, més important, la dendrita, l'axó, i al final d'aquest axó hi hauria com un salt per passar la informació a la propera dendrita, i aquí aniria continuant amb els milers i milions que hi ha. Només les neurones, això, són capaces d'enviar senyals elèctriques a llarga distància a tot el cos. Aquesta transmissió, diguem, es realitza a través d'aquests axons, repetim, que és un tipus de filament llarg i prim. El senyal elèctric aquest el rep una altra neurona a través de les seves dendrites, per tant va saltant de l'una a l'altra d'aquesta manera. Són com impulsos nerviosos transmesos, per ions, per productes electroquímics, una mica difícil d'entendre. I aquests ions porten un petit voltatge elèctric que es transmet d'una neurona a l'altra a través d'aquestes sinapsis, que és aquesta part que no es toquen l'una neurona amb l'altra, però que salten. La sinapsis, doncs, és això, és una zona lliure entre el final d'un axó d'una neurona i l'inici de la propera dendrita entre aquestes dues neurones. Entre elles no hi ha contacte, però hi salten els impulsos aquests nerviosos amb un material electroquímic que se'n diuen neurotransmissors. Aquests neurotransmissors són molt importants, fixeu-vos algun d'ells, la dopamina, que és un producte que se subministra als malalts de Parkinson per frenar els seus impulsos. Doncs un d'aquests neurotransmissors que salta des d'un axó de la neurona fins a la dendrita de l'altre és la dopamina, també l'adrenalina, i d'altres el que fan és inhibir, com poden ser, coneixem algun, les endomorfines, que les endomorfines són unes hormones de la felicitat, que se'n diuen. La produeixen alguns aliments, com els aliments que més ens agraden a vegades, la xocolata, el cafè, o bé també estats com riure o enamorar-te o que et donin un massatge, doncs genera endomorfines. I aquestes són també les que salten, són aquests neurotransmissors, d'una neurona a l'altra. El cervell ho controla tot. Processa la informació, controla i coordina els nostres moviments, etc. etc. Sempre s'ha dit, doncs, s'ha parlat de la matèria blanca i la matèria gris del cervell. Què és això? Doncs la matèria blanca són els axons, són aquesta part, diguem, que hem dit de la neurona, que és una cosa, un filament llarg, i que està recobert per una substància que se'n diu mielina, i que la funció seva és accelerar la velocitat dels impulsos nerviosos d'una neurona a l'altra. I aquesta és la part blanca, la matèria blanca, que n'hi ha molta a dintre el cervell. I la matèria gris és més l'escorça. A la part de dalt del cervell està constituïda fonamentalment per matèria gris, que són les neurones, que tenen aquesta forma més gris, ja hem dit, una miqueta marronada. El cervell, doncs, també s'ha repetit moltes vegades, doncs, que els moviments que nosaltres, els humans, provoquem a la banda esquerra del cos, precisament es produeixen a l'hemisferi dret del cervell i al revés. Els moviments del nostre costat dret es produeixen a l'hemisferi esquert del cervell, van una mica contraris. A l'hemisferi esquert hi ha les funcions més lògiques, i a l'hemisferi esquerra del cervell hi ha on es produeixen, doncs, les funcions, diguem, més de matemàtiques, de càlcul, mentre que en l'hemisferi dret es dedica més a les emocions, a les intuïcions, a la creació, a les arts, podríem dir-ne, no? Quan diem que el cervell ho controla tot és perquè controla el nostre comportament, les emocions, la memòria, l'aprenentatge, la capacitat de processar informació a partir del que veiem, del que coneixem, del que hem adquirit durant els anys. També l'atenció o la desatenció del cos humà, no? Engloba el cervell tot, la part que fa moure la cosa sensitiva, la vista, l'oïdo, l'equilibri, el gust, l'olfacte. També controla el pas entre els estats de son i de vigília, el cervell. Aprofita, per exemple, les hores de son per organitzar la informació que ha adquirit durant el dia. Treballa, com hem dit, molt eficaçment. Per exemple, una persona que tingui un insomni molt prolongat li podria produir una malaltia mental i fins i tot, doncs, al·lucinacions. I a dintre el cervell, doncs, tenim parts que es dediquen a la cosa motora, doncs, al moviment de les extremitats, parts més sensitives, parts més dedicades a l'escriptura, que això està en la part del lòbul frontal, d'aquí del front, d'altres, doncs, més al llenguatge, d'altres a l'oïda, a la visió, cada un té la seva funció. Però també tenen les seves malalties. Parlant del cervell humà, com fem avui, hem de dir que juntament amb el cor són els dos òrgans més importants del cos humà. Una pèrdua de funció de qualsevol d'aquests òrgans pot portar, com sabem, a la mort. Danyen el cervell, doncs, un cop, una inflamació, un edema, un derrami de sang, com hem pogut a vegades comprovar, no? Això causa més de pèrdua d'intel·ligència, de memòria, de control dels nostres moviments, etc, etc. Els accidents que es poden provocar als cerebrovasculars, doncs, són molt, molt greus. Les malalties també degeneratives, que vol dir quan hi ha una mort de neurones que es produeix doncs, gradualment o una mica acceleradament, no? Malalties com l'Alzheimer, el Parkinson, l'esclerosi lateral amiotròfia tenen fonament en això, en la mort gradual de neurones que es va produint més acceleradament que no pas el que és normal. Malalties mentals que es poden tractar algunes d'elles psiquiàtricament o bé amb drogues, com són la depressió, l'esquizofrènia, el desordre bipolar, també tenen el seu fonament en el cervell. O malalties infeccioses, que les pot provocar en el cervell virus o bacteris, com és la meningitis, o bé aquella malaltia que fa uns anys vam parlar tant, la de les vaques boges, la encefalopatia espongiforme bovina, que la provocava un prió i també era una malaltia doncs, diguem, del cervell, del sistema nerviós central. L'esclerosi múltiple, el Parkinson, són malalties doncs, provocades també per virus o bacteris. Desordres en el cervell, com el síndrome de Down i d'altres que n'hem conegut. Bé, doncs dedicarem la tercera part del programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom, com cada segon diumenge de mes, a tractar del programa que la Unió Europea endegarà ja de seguida amb una dotació molt important per estudiar més el cervell, evitar algunes de les malalties i fer-lo simular o simular-lo, doncs, via, podríem dir, ciències de la informació, els ordinadors o els robots, simular-lo en el que es pugui, perquè segurament que té més capacitat el cervell que les màquines que puguem idear els humans. Ara mateix tornem. oients de la Veu de Navàs, tornem amb el programa de Ciència a l'abast de tothom, en l'últim tram, parlant del cervell humà, perquè doncs, li han concedit un gran premi per poder-lo estudiar d'una manera molt eficient, si es pot, durant 10 anys. Va ser tota la Comunitat Europea, la Unió Europea, que va concedir a final del gener passat, el que hem dit, 1.000 milions d'euros per estudiar el cervell humà i altres 1.000 milions d'euros per estudiar un material novedós, emergent, que en diuen ara, com és el grafè. Es tracta dels premis més importants de la història en el camp de la investigació, amb aquesta dotació doncs, de 1.000 milions per treballar-hi durant 10 anys. I d'aquí el nostre interès en parlar-ho avui en el programa, modestament en el programa de Ciència a l'abast de tothom. Referim-nos una miqueta primer al grafè, el material aquest, per després doncs, ja esplaiar-nos amb el cervell humà, que és la base del nostre programa avui de Ciència. El grafè volen estudiar les possibilitats d'aquest material que, diguem, és revolucionari. El grafè és el carboni. El carboni, on el trobem nosaltres? Doncs també se'n diu el grafit, en la punta del llàpids. Per exemple, l'interior de la mina d'un llàpids és de grafè, és de grafit, no? Doncs es volen estudiar les seves propietats, que són també úniques. L'estudi el portaran des de la Universitat de Suècia, juntament amb molts altres instituts, centres, universitats que ho estudiaran. És el grafè, diguem-ne, el material més fi que es coneix fins ara. La pols del grafit ben estesa i tal ocupa una altura de poc més d'un àtom. És algo impressionant, és finíssim. Condueix molt bé l'electricitat, millor que el coure, per descomptat. És molt dur a l'hora de fer el seu entramat. Fa com unes rames, com si diguéssim uns puntets d'una cristal·lització que el fan d'una resistència 300 vegades més fort que l'acer i també té unes propietats de visió òptiques indiscutibles. Podran voler mirar d'utilitzar el grafè, aquesta substància, per convertir-la en un material prodigiós, diuen, del segle XXI, com ho va ser el segle passat, per exemple, els plàstics, doncs ara es pensa que el grafè doncs donarà molt que parlar i de grafè se'n construiran molts i molts equips i instruments. Bàsicament ha de substituir el silici, que és el producte estrella on està amb totes les tecnologies de l'electrònica, la informàtica, les tecnologies de la informació i les comunicacions. Aplicat el grafè a cèl·lules fotovoltaiques, aquestes de solars, podríem dir-ne, fa que emeti molts més fotons de llum, o sigui, a l'incidir-hi els fotons de llum del sol, doncs fa que doni molta més energia elèctrica. Per tant, d'aquí hi ha una de les importàncies del grafè, que una capa de grafit estesa en una placa, a l'hora d'incidir la llum solar, emetaria molta més energia elèctrica, molta més energia elèctrica que no pas les de silici. I quan això estigui ben estudiat, per tant, anirà substituint les de silici. Importantíssim per produir les tauletes informàtiques, que tant de moda ara, o els mòbils, que poden arribar a ser plegables. O sigui, es portaran a la munyaca com un rellotge, Això no la rigidesa d'ara, sinó que el silici pot arribar doncs a que es faiguin, ja n'hi ha models de mostra doncs així, doncs plegables i fàcils de portar. Un altre dels avantatges que té el grafè és transportar medicaments directament a la sang. El grafè, hem dit que era carboni, és el grafit, és el de dintre d'un llàpid, no té efectes secundaris i potser és un material que se li pot encapsular un medicament i el dirigeix directament com a diana en el punt on hi ha el dany, la malaltia al nostre cos. Això evitaríem tots els efectes secundaris i a més seria molt més ràpid d'actuar i sense efectes perquè ja diem és carboni. És un material que és molt curiós també el grafè. Es repara a si mateix. Si una malla d'aquestes de grafè, que hem dit que l'altura que tria és d'un àtom immensament petit, doncs si una malla d'aquestes es trenca, el tros es va regenerant per si sol. Es van enganxant que fos una tela d'aranya i doncs el repara. Per tant, un material que repara, que no cal provocar-hi nosaltres un cosit, per dir-ho d'alguna manera. Bé, vistes aquestes quatre pinzellades del grafè, que és el que hi ha moltes esperances a tota Europa i a tot el món, i per això un d'aquests premis de 1.000 milions d'euros per estudiar durant 10 anys. L'altre, doncs ja diem, el cervell humà, que és el que avui ens ocupa en el programa doncs, de Ciència a l'abast de tothom, que la Veu de Navàs doncs, té cada mes en antena. La convocatòria d'aquests premis formen part de les tecnologies de la informació i les comunicacions, aquest del cervell humà, és de la Comissió Europea, per tant no és un programa d'altres països d'Estats Units o de Xina, sinó que ve d'Europa, de nosaltres. I es va concebre el concedir-lo en el cervell humà com bueno, en voluntat, diguem-ne, de donar suport a un projecte a llarg termini que combini, perquè ha de combinar moltes disciplines. Estudiar el cervell humà és polidisciplinar, pluridisciplinar. Si algú m'ho hagués traït tota la informació, hi ha una web dedicada a aquest projecte, el projecte que es diu Cervell Humà, que és 3 dobles uves, humanbrainproject, tot junt, .eu, Unió Europea. Estudiaran bàsicament tres grans camps dins del cervell humà. El camp mèdic, el camp de la supercomputació, per tant dels ordinadors i de la robòtica, i el camp de les neurociències. Les neurociències ja de per si necessiten tot un estudi també multidisciplinar, i intervé la biologia, la genètica, la informàtica, els fàrmacs, tot el que d'alguna manera afecta el sistema nerviós central. Això de les neurociències té per missió conèixer com està organitzat i com funciona el sistema nerviós central i particularment el cervell i com hi podem incidir-hi. I això s'estudiarà en aquest treball. Determina també com es construeix el cervell durant el seu desenvolupament des d'un infant petit fins a una persona gran i després, sobretot, trobar formes de prevenir i de tractar disfuncions neurològiques. Avui dia, per estudiar el cervell, la maquinària que més es fa servir és el TAC, la tomografia axial computeritzada, el TAC, que coneixem, i la ressonància magnètica nuclear, que totes dues permeten observar àrees del cervell que s'activen o es desactiven mentre fem alguna activitat. Per exemple, quan han estudiat si els mòbils podien tenir algun efecte en els crios petits o els nanos, quan tenen ja el mòbil molt jovenets i que el cervell encara està tou, està formant-se, doncs sí, s'ha vist que amb sistemes aquests de ressonància, doncs que una part de dintre del cervell s'escalfa, diguem, es torna més vermell, escoltant doncs, molta estona tenint molta estona el mòbil connectat a l'orella. Molt bé, continuant amb el projecte aquest, doncs el projecte estrella es diu The Human Brain Project, projecte del cervell humà, té per objectiu recrear tota la complexitat del cervell humà amb les tecnologies que avui dia coneixem de la informació i les comunicacions, per tant l'electrònica, la informàtica, les telecos, la robòtica. Es preveu integrar, diguem, totes les dades neurocientífiques, i això que dèiem de les neurociències que avui dia es coneixen, totes les clíniques que hi han treballat arreu del món, unificar-ho, simular, si es pot, per ordinador, per conèixer millor el comportament i les funcions del cervell humà, i oferir, diguem, a tots els científics del futur, internacionalment, noves eines per desenvolupar de manera, diguem-ne, via noves tecnologies, via computador, per treure o per evitar doncs, malalties del cervell i les teràpies que necessitin. En aquest projecte immens hi treballaran 124 universitats d'arreu del món, de 23 països, no només serà d'Europa, diem que el lidera la Unió Europea, però hi ha gent doncs, estudiant-ho des dels Estats Units, que ho seran de coordinar, des del Japó, des de la Xina, i també, ara veurem que tenim centres doncs, catalans que hi intervindran. El líder d'aquest immens projecte, el que diguem ha rebut el premi per tirar-ho endavant i coordinar-ho, és Henry Markram, d'una escola politècnica, curiós, no d'un gran centre dels que sempre coneixem, d'una escola politècnica de Lausana, d'aquí de Suïssa, i que ell, doncs, això, pretén explorar amb totes les vessants, i ja fa anys que hi treballa, el cervell humà. Sobretot ell es proposa, aquest Henry Markram, jove encara, dos objectius, conèixer la lluita contra les malalties doloroses del cervell humà i terribles, Alzheimer, Parkinson, síndrome de Down, etc., i després desenvolupar tecnologies d'ordinador, de supercomputació, aplicades doncs, per conèixer les funcions que fa el cervell i com treballa. com treballa, per exemple, amb la cognició, que se'n diuen, que és l'aptitud que té per processar informació al nostre cervell, senzillament a partir de lo que percep, de lo que mira, del coneixement que ha adquirit també amb els anys, no? La cognició està relacionada també amb la ment, amb el raonament, amb la intel·ligència, amb l'aprenentatge, amb la imaginació. En fi, volen fabricar, la ciència vol fabricar el mapa del cervell a través de l'ordinador. Aquesta seria una mica la idea final, eh? Un mapa del cervell, de saber com funciona i com es deteriora, i això fer-ho a través d'un superordinadors. Hem dit que intervenen molts països, doncs, per descomptat, intervenen Estats Units, Japó i Xina, com externs, i després els altres de la Unió Europea. Quan estigui ple rendiment i treballaran en aquests centres investigant el cervell humà durant 10 anys, 550 investigadors. Intervenen dos centres molt importants de Suïssa, tres centres d'Alemanya, llavors també intervenen d'Espanya, de Suècia, del Regne Unit, de Bèlgica, d'Israel, de França per descomptat, d'Àustria. I els catalans, com hi estem representats? Doncs molt representats. Jo hi he trobat uns 7 o 8 científics que hi treballaran. Un d'ells, alguns són de l'Institut Català de Recerca i Estudis Avançats, que se'n diu l'ICREA, el Gustavo Deco, que està a la Universitat Pompeu Fabra, serà un dels principals que hi actuarà aquí a Catalunya, Gustavo Deco de la Pompeu Fabra, un altre, Modesto Orozco, de la Universitat de Barcelona, Maria Sánchez Vives, del Centre d'Investigacions Biomèdiques d'aquí de Barcelona, també, Mel Slater, de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Politècnica, del Centre de Supercomputació, que hi ha el superordinador que hi ha aquí a Barcelona, que el porta el Mateo Valero, de la UPC, i així, jo he trobat 7 o 8 persones doncs, que a Barcelona s'hi dedicaran des de les universitats i des de centres d'investigació en aquest treball. Doncs això, amics, és el que tenia interès en explicar-vos sobre el que es cou en els grans projectes d'investigació de la Unió Europea, aquest concret sobre el cervell humà, que en 10 anys ha d'estar millor conegut, si ha d'invertir 10.000 milions d'euros, una xifra importantíssima, 100 milions cada any, i la idea és imitar via computador, per tant, via electrònica, informàtica, telecomunicacions, robòtica, totes aquestes tecnologies agrupades, doncs imitar com funciona, com actua, com decideix el nostre cervell i després atacar les malalties neurològiques, Alzheimer, Parkinson, esclerosi múltiple, depressió, esquizofrènia, desordre bipolar, síndrome de Down, etc. He fet el que he pogut per treballar-ho, per conèixer una miqueta, però els meus limitats coneixements d'aquestes ciències, sobretot de la medicina, doncs segurament que m'han deixat amb algunes coses amb llacunes que sabreu dispensar. Agafeu-hi la bona voluntat. A tots i a totes, un bon diumenge, una bona setmana, fins al mes vinent. Molt bon dia a tots.